Són les 8 del matí, bon dia des de Palafrugell.
Bon dia d'algun ruixat al matí, primera meitat del dia amb temps més insegur a causa del pas d'un front i més clarianes a la tarda amb tramuntana que guanyarà força.
Ja heu sentit, aquesta tarda la tramuntana anirà guanyant força, ens explicava ara l'Albert Aparicio. Ara mateix tenim 8,8 graus a la Bisbal d'Empordà, 7,4 a la Tallada d'Empordà. En tenim també 10 a Torroella de Montgrí, 10,9, pràcticament 11 a Sant Feliu de Guíxols, la temperatura més alta de la nostra comarca d'avui, dilluns 28 de novembre. És ja setmana de començar a agafar els jerseis de llana, començar a posar-nos davant de la llar de foc, perquè això començarà a apretar i de valent, i potser ja tocava. Som-hi, anem als titulars més destacats d'aquest cap de setmana.
Els embassaments de les conques...
Sentíem en Miquel, que se'ns colava per aquí, és dilluns, no ens ho tingueu en compte. 13 pobles del Baix Empordà en estat d'alerta per la sequera. Miquel, ara sí.
Els embassaments de les conques internes es troben al 33% de la seva capacitat. Les primeres mesures, però, encara no afecten a l'aigua de boca.
L'economia blava a la Costa Brava té un impacte econòmic de 561,16 milions d'euros i genera més de 7.000 llocs de treball, Maria.
L'informe també diu que la Costa Brava té perill de sobreocupació i col·lapse i alerta que entre els qui lloguen embarcacions hi ha gent amb poca formació nàutica.
El pressupost de Calonge i Sant Antoni del 2023 incrementa un 8,54% les despeses ordinàries, Maria.
Es tracta d'un pressupost que en línia general redueix de manera substancial el capítol d'inversions, mentre que incrementa el capítol de despeses corrents. El pressupost per l'any 2023 de Calonge i Sant Antoni serà de 22.986.600 euros, un 17,11% menys que el d'aquest any.
Escullen a Josep Muñoz com a candidat a l'alcaldia de Sant Feliu de Guíxols del PSC, Paula.
Els militants del PSC de Sant Feliu donen el seu suport al nou candidat socialista i avalen la seva feina a l'Ajuntament. Per la seva part, el candidat va ressaltar la bona gestió que s'ha fet a l'Ajuntament, a les àrees gestionades pel grup municipal socialista i al govern de la ciutat en general per defensar la continuïtat d'un projecte que ha donat molts resultats en aquestes dues darreres legislatures.
I atenció a això, un incendi de xemeneies en una pizzeria de Platja d'Aro fereix un treballador.
Els bombers hi van treballar amb 6 dotacions i l'incendi va afectar a un tram d'un tub de sortida de fums.
La Fundació Pallac convoca els Premis d'Educació Josep Pallac 2022-2023 amb la col·laboració dels municipis de Begur, Figueres i Palafrugell. Rafael Corbí.
L'Ajuntament de Palafrugell organitza el 8è Premi Josep Pallac d'articles periodístics sobre transversalitat educativa, mentre l'Ajuntament de Begur organitza el 8è Premi de Creació Artística Juvenil i l'Ajuntament de Figueres el 18è Premi Josep Pallac d'Experiències Educatives. Mentre, recordem que la Fundació Josep Pallac també ha tornat a convocar per tercer any consecutiu el Premi Empreses per l'Educació i el Compromís Social adreçat a empreses de Catalunya.
Ja s'ha posat en marxa oficialment el bicibús de l'Escola Carrilet de Palafrugell, Dani Cortés.
Es tracta d'un recorregut en bicicleta que fan els alumnes de l'escola i els seus pares un cop a la setmana per anar al centre al matí tot fent exercici.
Sí, vam fer una bicicletada, que era una espècie de prova de versió alfa, no sé, i era també per captar els interessats, no? Per veure qui estava interessat i va funcionar prou bé. Aleshores, avui ha estat el primer dia com recorregut oficial per venir a l'escola.
8 i 4 minuts. El divendres es va celebrar el Dia Internacional per l'Eliminació de Violència contra les Dones, Maria.
Hi ha serveis creats per les administracions o altres organismes que ajuden i donen suport a aquestes dones. Un d'aquests serveis és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal. Per això el supermatí ens va visitar la seva responsable, Neus Gómez.
I en el repàs a la informació esportiva del cap de setmana comencem destacant la importantíssima victòria del Palamós. El Degà va fer bona la dita d'entrenador nou, victòria segura, Sergi.
Després de perdre els tres últims partits disputats, el Degà per fi es va retrobar amb la victòria.
El municipal de Palamós va viure el debut del nou tècnic, Àlex Redondo, amb una victòria per la mínima, però vital.
I no deixem el futbol perquè el Calonge aconsegueix un triomf treballat i continua a la part alta, Sergi.
Victòria final per un pírric 1-0, però que concedeix igualment 3 punts i fa que el Calonge empati a 19 punts amb Malgrat i Quart i estigui a 3 punts del Tossa i a 4 del líder Tordera.
I en hoquei patins, triomf contundent del Palafrugell per 6-1 davant del La Roza, Sergi.
Per fi una victòria convincent dels palafrugellencs a l'hoquei Lliga Plata, que els ha tocat jugar aquest any després de perdre la categoria l'any passat. A casa i davant del Las Rozas madrileny, els blanquinegres van ser molt superiors i es van acabar imposant per un clar 6-1.
I ara parlem de bàsquet i malauradament d'una dolorosa derrota del bàsquet Girona. El titular seria massa Baskonia per al bàsquet Girona, Sergi.
Sí, perquè el partit va tenir poca història. Els gironins no van tenir cap opció en un Buesa Arena que va assistir a una àmplia victòria del seu equip.
I el Bisbal Bàsquet perd a l'últim segon a Badalona per un ajustat 64-63.
Una cistella de De Oliveira al límit del temps va donar la victòria al Joventut B davant del Bisbal Bàsquet.
I ara, quan són pràcticament les 8 i 7 minuts, és el moment de conèixer la previsió del temps amb Albert Aparicio. Albert, bon dia.
Bon dia.
Amb quin temps ens acomiadem dels darrers dies de novembre?
Comença la setmana amb risc de pluja, algun ruixat que pot caure entre matí i migdia, però de nou parlem de quantitats entre minces o poc abundants associades al pas d'un nou sistema frontal. A la tarda, més clarianes, es reforça la tramuntana, un vent del nord que bufarà amb cops de més de 60 km per hora, provocant alteració de la mar amb maregassa i també portarà aire fred. Ahir vam tenir un inici de dia amb mínimes entre 1 i 3 graus al Baix Empordà, però al migdia es van arribar als 17 graus. Avui, per contra, el termòmetre, si bé per una banda tindrà una mínima més alta, al voltant dels 5 graus, la màxima quedarà més curta, per sota els 15 graus, a causa d'aquests núvols del matí i també del vent. Demà, en general, més estones de sol, localment, però no es descarta alguna petita nuvolada o quatre gotes just al principi del dia, i els dies vinents, de fet, la temperatura es mantindrà a la banda baixa. A mitjà termini, entre dijous i divendres, una nova pertorbació ens portarà un temps més insegur, però el que sembla clar és que desembre començarà fred.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
És moment ara de conèixer el comentari d'opinió de la pianista palsenca Emma Stratton.
Observar, somriure i callar. Observar, somriure i callar és una frase que vaig escoltar fa poc en un documental sobre el ioga i la veritat és que em va impactar molt. Crec que si ens apliquéssim més aquestes paraules, probablement ens aniria millor com a societat. I no pretenc donar cap lliçó, ja que sóc la primera que m'ho intento aplicar sempre que hi penso. Observar o contemplar és una activitat que fem molt poc els éssers humans, ja que tot el que veiem ho interpretem subjectivament segons les nostres creències, entorn, educació, passat, expectatives i un llarg etcètera. Personalment, crec que és molt enriquidor dedicar uns minuts al dia a simplement observar el nostre entorn, tal i com és. Somriure també és una cosa que tots desitgem, però que costa de trobar en el nostre món, sobretot durant la vida rutinària. Quantes persones veiem somrient pel carrer? Ho fem nosaltres mateixos? És el primer que ens hauríem de preguntar. Per últim, callar. El nostre ego sembla que opina, critica i jutja contínuament. Crec que només amb aquesta frase no caldria cap més comentari, ja que és una frase curta, senzilla, però conté molta veritat i saviesa. Tant de bo la poguéssim portar més a terme, perquè crec que aquestes petites accions canviarien el nostre món cap a millor. I no només això, sinó que ens aportaria més benestar a nosaltres mateixos. I al final és el que tots volem a la vida, oi?
Moltes gràcies, Emma. Sempre un plaer. I ara comencem el dilluns. Aquesta hora encara amb una mica de son, doncs anem a somiar.
Enllà més lluny de les estrelles, senzill d'entendre, la porta espera.
El Sopa de Cabra, que despedien la gira dels 30 anys aquest dissabte al Sant Jordi. I quan falta pràcticament un minut per un quart de nou, anem a desgranar una mica més les notícies de les quals us hem ofert els titulars en l'inici d'aquest supermatí. Begur, Calonge i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, La Pera, Regencós, Sant Feliu de Guíxols, Torrent i Vilopriu són els pobles del Baix Empordà que han entrat en fase d'alerta amb l'entrada en vigor de l'ampliació de l'alerta per sequera a la conca del Ter Llobregat aquest divendres. Miquel.
En concret, hi ha limitacions en alguns usos, com la reducció d'aigua per reg agrícola, per usos ramaders, per usos industrials, per usos recreatius que impliquin reg i altres usos recreatius. Pel que fa als usos d'abastament domèstic, s'estableixen limitacions particulars per determinats usos urbans que han de complir tots els municipis, com les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, la prohibició d'ompliment de fonts ornamentals, la prohibició a particulars de la neteja de carrers amb aigua de xarxa, les limitacions en l'ompliment de piscines i la limitació en la neteja de vehicles, entre d'altres. També es defineix una xifra per al consum global d'aigua per abastiment a un màxim de 250 litres per habitant i dia. El pla de sequera, l'eina per gestionar els episodis d'escassetat d'aigua, està activat des del mes d'octubre del 2021. Des d'aquest moment s'ha analitzat mensualment la situació amb l'objectiu de determinar si es produeixen canvis en alguna de les 18 àrees en què estan dividides les conques internes, en funció de la font de proveïment principal, ja siguin embassaments, aqüífers o per pluviometria. En l'àmbit del Ter Llobregat, que es troba en l'escenari de prealerta des del febrer d'enguany, fa 9 mesos que s'estan aplicant mesures com l'increment de producció de les dessalinitzadores, que han passat del 20 al 90%, i que han aportat al sistema més de 54 hectòmetres cúbics. Això ha evitat que els embassaments estiguin 7 punts per sota del seu volum actual. Sense l'aigua dessalinitzada, avui el sistema Ter Llobregat estaria a prop del llindar d'excepcionalitat. A més de la dessalinització en la fase de prealerta, s'ha potenciat la producció d'aigua regenerada, fet que ha permès aportar 2.000 litres per segon en el tram final del riu Llobregat per garantir el cabal ecològic. En la fase d'alerta es preveu que part d'aquesta aigua regenerada, 900 litres per segon, es destini al reg agrícola a través del canal de la dreta del Llobregat, mentre que els 1.100 litres restants serviran per garantir el cabal ecològic.
I hi han diferents tipus de sequera, i en aquest cas estem parlant de la sequera pluviomètrica.
A banda de la sequera hidrològica, la resolució publicada al DOC estableix que surten de l'estat de sequera pluviomètrica severa o extrema i tornen a la normalitat les unitats del Fluvià Muga, l'aqüífer del Baix Ter, l'embassament de Darnius-Boadella, l'embassament del Ter de l'Empordà, el llac de Banyoles i la serralada transversal. En canvi, entren en situació de sequera pluviomètrica severa les unitats d'explotació capçalera del Ter i Mig Llobregat, i en situació extrema entra la unitat 13 dels embassaments del Ter Llobregat.
Canviem de tema. L'economia blava a la Costa Brava té un impacte econòmic de 561,16 milions d'euros i genera més de 7.000 llocs de treball. L'informe també diu que la Costa Brava té perill de sobreocupació i col·lapse, i alerta que entre els qui lloguen embarcacions hi ha gent amb poca formació nàutica. Maria.
L'estudi també evidencia el pes que té la nàutica a l'hora de portar riquesa a la Costa Brava, perquè, de fet, la venda i el lloguer d'embarcacions, els amarratges dels clubs nàutics i la gestió de les boies acaparen gairebé el 80% de tot aquest impacte econòmic. En són els pilars fonamentals, concreta l'autor de l'estudi, l'economista i sociòleg Josep Milà. Per últim, pel que fa a la part quantitativa, l'estudi també analitza quants euros genera l'economia blava a la Costa Brava. De mitjana, entre tots els sectors, per cada euro que se'n factura, se'n generen 1,37 d'indirectes. Però en el cas específic de les nàutiques, els amarratges i les boies, aquest impacte s'arriba a multiplicar per 5, subratlla Milà.
I com heu vist, si agafem els dos àmbits que són la nàutica i centrem el tema dels clubs, més els amarris amb boies, més els amarris de clubs nàutics, com dic, més els amarris també de la zona de ports de la Generalitat, que és una mica el centre o el motor de tota la resta, com heu vist, com heu vist per aquests pesos, llavors el multiplicador es multiplica per 5. O sigui, un euro d'impacte de facturació directa d'un club en genera gairebé 6 d'indirecte,
Més enllà dels nombres, però, l'informe també recull un llistat sobre aquells punts febles i amenaces que té aquesta economia blava.
I aquí, entre d'altres, esmenta el perill de la sobreocupació i col·lapse que pot patir la Costa Brava, la imatge negativa que això pot acabar generant, sobretot per al turisme, la necessitat de garantir un equilibri entre activitats econòmiques i medi ambient o la manca de perfils professionals per cobrir determinats llocs de treball. El president de la Cambra de Comerç de Palamós, Pol Fages, ha subratllat que l'informe els posa els deures, perquè a partir d'aquestes conclusions ara caldrà impulsar polítiques i buscar consensos entre tots els sectors per aplicar-les.
I cap on hem d'anar amb aquest turisme de qualitat i aquest turisme sostenible? És un turisme que ha de ser desestacionalitzat, i aquí la indústria nàutica hi juga un paper important, perquè podem navegar durant tot l'any en aquest mar Mediterrani. És un turisme que l'hem de desconcentrar, no ha d'estar només en aquells grans municipis. Hem de diversificar, no? aquesta oferta turística, en el qual teníem, doncs, tots sabem, els icones turístics de la nostra Costa Brava, doncs hem d'incloure més, i ja ho estem fent, i ja portem uns anys que s'està incloent aquest turisme nàutic.
Per la seva banda, el president de la Cambra de Comerç de Sant Feliu de Guíxols, Eduard Bosch, ha afirmat que per enfortir un turisme de qualitat cal apostar per la formació. Per últim, el president de la Cambra de Comerç de Girona, Jaume Fàbrega, ha posat l'accent en la necessitat de trencar el vell paradigma que els ports i la nàutica contaminen i vincular-los cada cop més amb l'economia verda.
L'estudi que han impulsat les tres cambres de comerç també alerta sobre el descontrol que pot suposar l'accés d'usuaris amb poca cultura o formació nàutica al litoral gironí.
Ho diu sobretot en referència a aquells que lloguen embarcacions i no respecten la normativa. El director general de Ports, Pere Vila, ha admès que caldrà endurir la llei precisament per evitar aquestes situacions. Segons el director general de Ports, el fet que per llogar determinades embarcacions no calgui tenir titulació ha derivat en un camp obert que ha comportat casos flagrants d'incompliments entre aquells que naveguen sense experiència. L'informe sobre l'economia blava a la Costa Brava l'han impulsat les tres cambres de comerç gironines. Actualitza un estudi que es va fer ara fa 14 anys. Ha comptat amb el suport de Ports de la Generalitat, l'Associació de Ports Esportius i Turístics de Catalunya i l'Associació d'Empresaris de Comerç i Reparació de Vehicles i Embarcacions.
Vuit i 21 minuts, seguim el pressupost de Calonge i Sant Antoni del 2023, incrementa un 8,54% les despeses ordinàries. Es tracta d'un pressupost que en línia general redueix de manera substancial el capítol d'inversions, mentre que incrementa el capítol de despeses corrents. El pressupost de l'any per l'any 2023 de Calonge i Sant Antoni serà de 22.986.000 euros, un 17,11% menys que el d'aquest any, Maria.
Un tret destacable del pressupost 2023 és l'increment de les despeses ordinàries, que creixeran un 8,54% respecte a aquest any. D'aquesta manera, les despeses ordinàries se situaran en 20.345.000 euros, el que suposa 1.736.506 euros més que enguany. Aquest increment s'aplicarà essencialment per tres motius. En primer lloc, el govern incrementa les despeses socials incorporant nous ajuts a famílies desafavorides, principalment per donar suport via subvenció al pagament del lloguer o la hipoteca i al pagament d'energia, així com la incorporació de 50.000 euros per subvencionar la instal·lació de plaques solars. En segon lloc, per fer front a l'increment dels costos salarials previstos en els pressupostos generals de l'Estat, que contemplen l'augment d'un 2,5% de la retribució dels funcionaris. Finalment, l'increment de les despeses ordinàries també va lligada a la previsió de l'increment de les despeses ordinàries com a causa de l'augment de la inflació i el previsible increment dels costos dels serveis, subministraments i despeses d'energia.
I què se sap de les inversions d'aquests pressupostos, Maria?
D'altra banda, les inversions del pressupost 2023 seran de 510.000 euros, mentre que el 2022 han estat de 6.179.000. Aquesta reducció es deu, en primer lloc, a que les inversions planificades pel 2022 se situaven molt per sobre del pressupost d'inversions habitual, i també el fet que part d'aquestes inversions finalitzaran durant l'anualitat 2023. D'aquesta manera, el govern de Calonge i Sant Antoni planteja un pressupost d'inversions centrat en els projectes de reposició i manteniment d'infraestructures, mentre finalitza l'execució de les inversions iniciades en el pressupost 2022. Pel que fa a l'endeutament, el pressupost de l'exercici 2023 no preveu la concertació d'operacions d'endeutament i la previsió és que el deute viu a 31 de desembre de 2023 sigui de 507.334,46 euros, que representa el 2,23% dels ingressos corrents previstos en el pressupost de l'exercici 2023.
Canviem de tema. Josep Melcior Muñoz i Ayats ha sigut proclamat per unanimitat candidat a l'alcaldia de Sant Feliu de Guíxols per a les pròximes eleccions municipals en assemblea extraordinària del PSC de Sant Feliu. Paula.
Els militants i simpatitzants van destacar la solvència, la dedicació a la ciutat i la defensa d'un model de ciutat més just i més cohesionat que ha fet Josep Maria Muñoz com a primer tinent d'alcalde del govern de coalició en els darrers 7 anys i mig. Per la seva part, el candidat va ressaltar la bona gestió que ha fet a l'Ajuntament a les àrees gestionades pel grup municipal socialista i el govern de la ciutat en general per defensar la continuïtat d'un projecte que ha donat molts resultats en aquestes dues darreres legislatures i que està disposat a liderar. Josep Melcior Muñoz va destacar la gran transformació que s'ha produït a la ciutat en els darrers anys gràcies a la bona gestió dels recursos humans i econòmics municipals. També va remarcar la gestió socialista feta a l'àrea d'acció social i també a l'àrea educativa, on l'objectiu d'avançar en la gratuïtat per escolaritzar l'infantesa de 2 anys ja és una realitat.
I un incendi de xemeneia en una pizzeria de Platja d'Aro fereix un treballador. Els bombers van treballar-hi amb 6 dotacions i l'incendi va afectar un tram del tub.
Aquest divendres els bombers van aconseguir controlar un incendi en una pizzeria situada a l'Avinguda del Cavall Bernat, a Platja d'Aro. L'avís es va rebre 4:05 de 8 del vespre i s'hi van desplaçar 6 dotacions de bombers. El foc va afectar una xemeneia i el fum va acabar afectant una persona que van evacuar. Els bombers van aconseguir refredar el tub i van revisar les plantes superiors de l'edifici.
Falten 5 minuts per 9:15 de la nit. La Fundació Pallac convoca els Premis d'Educació Josep Pallac 2022-2023 amb la col·laboració dels municipis de Begur, Figueres i Palafrugell. Sota la denominació genèrica de Premis d'Educació Josep Pallac hi ha 3 premis de característiques diferents. Ens ho explica Rafael Corbí.
El 8è Premi Josep Pallac d'Articles Periodístics sobre transversalitat educativa. Palafrugell organitza aquest premi, el qual està destinat a molts d'aquells docents que han publicat quelcom. Han de ser publicacions del 2022 i han de tractar sobre l'educació entesa des d'una perspectiva transversal, de forma genèrica o bé analitzant qualsevol opinió, fet o experiència educativa, en què es posi de manifest la importància de la interacció entre diversos àmbits socials o agents educatius. Així ens en parla dels premis en conjunt la regidora d'Educació de l'Ajuntament de Palafrugell, Mònica Alcalà.
I cada ajuntament publicarà les seves bases dels seus premis i les convocatòries de presentacions. Enguany, l'Ajuntament de Begur presenta un nou format de premi a través de la il·lustració, l'Ajuntament de Figueres, com sempre, les experiències pedagògiques, i l'Ajuntament de Palafrugell a través dels articles periodístics. Volem seguir impulsant aquesta vessant més reivindicativa, més pedagògica i educativa, i enguany se celebraran a Palafrugell. Més endavant es publicaran les dates de presentació i entrega de premis i cada ajuntament té penjades les convocatòries. L'Ajuntament de Palafrugell ho farà a partir del gener del 2023.
D'altra banda, també es presenta el 8è Premi Josep Pallac de Creació Artística Juvenil, un premi directament destinat a tot aquell alumnat d'ESO, batxillerat i cicles formatius, ja que s'estableixen 3 categories. Consisteix en crear obres d'expressió artística en referència al text que es proposa juntament amb les bases. Aquest guardó s'organitza des del municipi de Begur i arriba a la seva 8a edició. Així ens en parla la regidora de Cultura i Educació de l'Ajuntament de Begur, Gemma Coll.
Hem canviat el format, sempre han estat uns premis de narrativa juvenil, però és cert que a la comarca doncs, hi ha molts premis juvenils de narrativa i sobretot també per l'entorn, i hem pensat que canviar aquest format potenciaria altres talents, no? Altres habilitats i capacitats, i hem apostat doncs, per el talent creatiu, per l'artístic, i per tant doncs, les obres que es presentaran seran de caire artístic aquest any,
D'altra banda, recordem que l'Ajuntament de Figueres organitza el 18è Premi Josep Pallach d'Experiències Educatives. D'altra banda, la Fundació també ha tornat a convocar per tercer any consecutiu el Premi Empreses per l'Educació i el Compromís Social, adreçat a empreses de Catalunya que apostin pels compromisos en la feina educadora i la societat. En aquest sentit, la Fundació, des de fa 3 anys, vol anar un pas més enllà i obrir-se al món empresarial, ja que ho consideren una oportunitat per ampliar el ventall d'influència i trobar noves sinergies. Les bases definitives dels Premis Josep Pallach es podran trobar al web de la Fundació.
I ja s'ha posat en marxa oficialment el bicibús de l'escola Carrilet de Palafrugell. Es tracta d'un recorregut en bicicleta que faran els alumnes de l'escola i els seus pares un cop a la setmana per anar al centre al matí, tot fent exercici. Dani Cortés.
A un quart de nou van sortir des de la plaça de Sant Jordi i van anar passant pel recorregut del Mercat del Peix, la Fundació Josep Pla, el carrer Vilà, intersecció amb el carrer de la Font i l'estació d'autobusos, per arribar a vora de 2:15 a l'escola Carrilet. Hi van participar una vintena d'alumnes acompanyats per la policia local, pares i mares i també algun voluntari que no hi va voler faltar. Al final de la ruta, un cop arribats a l'escola, Ràdio Palafrugell va parlar amb Camilo Diestre, membre de l'Associació de Famílies, que són els que han tirat endavant aquesta proposta que es portarà a terme cada divendres.
Però això és una iniciativa que ja em sembla que es va iniciar a Vic, no estic segur, i a Barcelona està... No, a Sarrià, a Barcelona, i està molt estès, bastant... Crec que hi ha 17 línies, si no m'equivoco, a Barcelona ja. I hi ha molts pobles que ja ho fan. Aquí, a la província de Girona, tinc constància que som els tercers, que Ripoll ja, ja ho fa un temps, i que a Torroella es va iniciar un a mitjans de curs, em sembla, l'any passat.
El divendres es va celebrar el Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones. Hi ha serveis creats per les administracions o altres organismes que ajuden i donen suport a aquestes dones. Un d'aquests serveis és el Servei d'Informació i Atenció a les Dones, el CIAT, del Consell Comarcal. Per això, al Supermatí ens va visitar la responsable de l'àrea del CIAT, Neus Gómez. Maria.
Els CAD són uns serveis versats a les dones i que poden ser l'entrada a dones que poden patir situacions de violència. També és un servei on s'orienta les dones en qualsevol matèria i llavors dins aquest servei hi ha una oferta que assessora les dones en matèria jurídica i els ofereix ajuda psicològica. El Baix Empordà compta amb centres del CAD a Palafrugell, a Sant Feliu de Guíxols i el de l'àmbit comarcal, que dona servei a la resta de municipis. Una de les funcions que realitza el CAD és la funció pedagògica i de sensibilització a nivell social, tal com explica Neus Gómez.
Una oferta que va com a fer assessorament jurídic per qualsevol qüestió i també suport psicològic. I a partir d'aquí, bueno, es valora la situació de la dona i se la pot derivar a recursos especialitzats, si cal. En el tema de violència a la comarca tenim una xarxa de l'àrea d'atenció a les famílies on poden tenir suport psicològic i orientació per seguir un procés de poder sortir d'aquestes situacions.
I el CAD està contemplat com un recurs generalista i que ajuda a detectar situacions de violència i de donar suport a les dones que pateixen aquestes situacions de violència, Maria.
Aquest tipus de serveis es van crear l'any 2007 i s'han anat transformant. Actualment, amb el nou Departament de Feminismes, es vol transformar perquè els diversos CAD funcionin de manera similar arreu de Catalunya. Segons explica Neus Gómez, van visitar el CAD del Consell Comarcal del Baix Empordà 190 dones l'any 2021. D'aquestes van rebre atenció psicològica 78 dones, però el número més preocupant és que van haver d'atendre 68 dones que van patir violència. Tot i això, la Neus Gómez explica que aquestes xifres són poc ajustades a la realitat.
Però això és poc... poc ajustat a la realitat, perquè a la comarca tenim el servei de l'àrea d'atenció a les famílies, que és d'on el servei especialitzat d'atendre a dones en situació de violència. I l'any passat, per exemple, que és un servei comarcal que abasta gairebé tota la comarca, a excepció de Sant Feliu de Guíxols, es van atendre 358 famílies on hi havia violència, no? I llavors es van fer més de 5.000 intervencions d'atenció, de visites programades, i bueno, una miqueta és perquè comencem a adonar-nos de fins a quin punt les dades a vegades ens fan prendre consciència de l'abast del que significa aquestes situacions i a veure si comencem tots a replantejar-nos com podem contribuir perquè això un dia deixi d'existir.
I entrem ara ja en el repàs de la informació esportiva del cap de setmana que ens deixa resultats dispars entre els diferents equips de la província i de la comarca. Comencem destacant la importantíssima victòria del Palamós, que recordem que es troba en la part baixa d'aquesta primera catalana. El Degà va fer bona la dita d'entrenador, 9 victòries segura. Després de perdre els 3 últims partits disputats, el Palamós per fi es va retrobar amb la victòria. En el municipal va viure el debut del nou tècnic, Alec Redondo, amb una victòria per la mínima, però vital.
Era absolutament necessari aconseguir punts ja. La situació del Palamós a primera catalana era més que preocupant, però al davant hi havia un rival, el Can Givert, que tot i ser un nou vingut a la categoria, anava tercer. Als 26 minuts de partit, Falgueres va marcar l'únic gol del maig amb un xut llunyà. A la segona part, els blau i grocs van saber conservar el seu avantatge i es van emportar un triomf que els situa amb 9 punts i els allunya una mica de la cua. Ara són 11ens i en la propera jornada visitaran el Manlleu, que té 2 punts més.
Doncs celebrem aquest triomf del Palamós i no deixem el futbol perquè el Calonge aconsegueix un altre triomf, en aquest cas també molt treballat, i continua a la part alta de la segona catalana. Recordem la Unió Esportiva Calonge, que venia de descendir en aquesta segona catalana, des de tercera a segona, doncs està completant un bon inici de temporada. Victòria final per un pírric 1-0, però que concedeix igualment els 3 punts i fa que el Calonge empati a 19 amb Malgrat i quart i estigui a 3 punts del Tossa i a 4 del líder, el Tordera, Sergi.
Els 3 equips que té per davant, Tordera, Tossa i Malgrat, havien guanyat els seus partits i per tant no es podia fallar. El Caçà, però, que és l'últim classificat, va vendre molt cara la seva pell. Un gol de Quintanilla als 5 minuts posava per davant els calongins, però a partir d'aquí el Caçà no va permetre cap més gol dels locals. En la propera jornada els calongins visitaran el camp del Farners.
I en hoquei patins, triomf contundent del Palafrugell per 6 gols a 1 davant les Roces. Per fi una victòria convincent dels palafrugellencs a l'hoquei Lliga Plata, que els ha tocat jugar aquest any després de perdre la categoria l'any passat. A casa i davant de les Roces madrileny, els blanquinegres van ser molt superiors i es van acabar imposant per aquest clar 6-1, Sergi.
De Jesús, en dues ocasions, Figa, Candamio i Van Campen establirien un 5-0 pràcticament concloent. El Las Rozas encara va reaccionar amb un gol de Candanedo, però Marc Figa va notar el 6-1 definitiu. Amb el triomf, els homes entrenats per Cesc Linares se situen 7ens amb 7 punts. Dissabte que ve visitaran la pista del líder, el Ribas Les Lagunes, amb una bona injecció de moral.
I ara parlem de bàsquet i, malauradament, d'una dolorosa derrota del Bàsquet Girona. El titular seria massa Baskonia per al Bàsquet Girona perquè el partit va tenir poca història. Els gironins no van tenir cap opció en un Buesa Arena que va assistir a una àmplia victòria del seu equip, Sergi.
Els vitorians van dominar de principi a fi i es van imposar per un inapel·lable 95-68. El Bàsquet Girona queda molt tocat després d'aquesta nova derrota i ja només té per sota el Baxi Manresa i el Sevilla en la classificació de l'ACB. El proper partit dels gironins serà a Fontejau contra un Breogán que és desè i que també ha perdut aquest cap de setmana.
I el Bisbal Bàsquet perd l'últim segon a Badalona per un ajustat 64-63. Una cistella de Oliveira al límit del temps va donar la victòria al Joventut B davant del Bisbal Bàsquet, Sergi.
Els bisbalencs van fer un partit bastant discret, però tot i així s'haurien pogut endur el triomf de l'Olímpic de Badalona. El Sol gironès baixa fins a la sisena posició de la Lliga EVA i en la propera jornada rebrà el Sant Feliu, que és penúltim.
Moltes gràcies, Sergi. Una pausa i tornem.
It's bad bitch o'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel right now.
I avui a la secció, ja sabeu que els dilluns normalment parlem de museus. En aquest cas, avui no és estrictament un museu del que parlarem, però realment per tot el valor únic que té per la nostra comarca ho podríem considerar així. Tenim amb nosaltres a Ramon Alturo, director del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Senyor Alturo, què tal? Bon dia, com està?
Bon dia.
El Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter és un parc únic. Per què és únic?
La protecció del parc va començar per l'àmbit marítim, perquè quan es va començar a popularitzar la pràctica del submarinisme, la zona de les Medes tenia la gràcia pels submarinistes, que donant-li la volta a les illes trobaves tots els hàbitats de la Mediterrània en un mateix indret. Això el va fer molt atractiu.
Tots els hàbitats de la Mediterrània els pots trobar només donant la volta a la illa? Déu-n'hi-do.
Sí, bueno, una puntualització. Tots aquells que estan fins als 25 o 30 metres que arriba un submarinista, normalment un esportiu.
Ostres.
Clar, això va fer que ràpidament es convertís en un centre d'atracció. Doncs quan es va crear el parc i ens n'anem a la part terrestre, aquesta diversitat d'hàbitats, no tan accentuada perquè no estan tots, es torna a reproduir. Llavors tenim zones de penya-segats en muntanyes com és la part del Montgrí, tenim zones d'aigua molls, tot un sistema dunars. Llavors, una de les principals característiques del parc natural és la diversitat d'hàbitats. Amb molt poc terreny pots veure moltes coses diferents.
A més, imagino que un dels motius pels quals sempre ha estat sempre se li ha donat molta importància a la seva protecció, evidentment, com tots els parcs naturals, o així almenys hauria de ser, també rau en aquest punt, no? De trobar tots els hàbitats diferents de la Mediterrània.
Sí, a veure, quan més diversitat d'hàbitats i més biodiversitat tinguis, millor. Aquesta diversitat d'hàbitats també es tradueix, per exemple, en que dels parts del litoral, Cap de Creus, Aiguamolls i nosaltres, que estem aquí a Girona, els que té més diversitat d'ocells som nosaltres, tot i que Aiguamolls, òbviament, és el hotspot per la gent que vol veure ocells.
Parlem una mica més de del que hi podem trobar nosaltres, els habitants del Baix Empordà, la gent que visita el parc. Durant l'hivern, quines activitats recomaneu fer-hi?
Mira, precisament parlava dels ocells, fer una caminada per les zones d'Aiguamolls. Som una bona zona d'hivernada d'ocells, i els anys secs com aquest, com tenim a la part del Ter, acaba sent una de les millors zones per a l'observació d'ocells. Caminar per les zones de platges o així a l'hivern, que no et molesta tant la calor, també és molt agradable, però també per la muntanya, el Montgrí a l'estiu, el Tanquen, és bastant dur de caminar, però ara és molt agradable. Després tenim molt, molt de patrimoni històric i cultural al parc. És un territori on han anat passant totes les civilitzacions. Vam fer un inventari del parc, hi ha més de 500 elements de patrimoni. Aquest patrimoni es pot consultar online, que és... És una riquesa que tenim al territori.
I aquest patrimoni, però quines civilitzacions han viscut al parc natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter?
És que des del Paleolític fins ara han anat passant una mica totes. Penseu que tenim dintre els municipis està l'Escala, hi ha les runes d'Empúries, el que estaven els grecs, els romans, hi ha poblats ibers. Si vas recorrent la història, en cada moment algú altre vivia per aquí. Ha sigut sempre una zona amb molta activitat humana.
També mirant una mica tota la informació, tot el que es pot fer en el Parc Natural del Montgrí, també en sobten aquests itineraris marins, no només terrestres, evidentment. Sabem que és zona d'estudi, no? Objecte d'estudi científic, però per la gent que no estigui tan avesada a la part científica, sinó que ho vulgui fer més per oci, té alguna oportunitat per gaudir-ne de forma marina, per entendre'ns?
Sí, a veure, a part del submarinisme, penseu que la part de la reserva natural parcial del voltant de les Medes és l'espai protegit amb més densitats del món, probablement, que això ens fa tenir un sistema especial de gestió per garantir que hi ha un equilibri entre conservació i visites. I a part d'aquestes activitats, la simple navegació o fer snorkel, que l'snorkel pot fer qualsevol per les mateixes Medes, és un lloc que pots veure peixos grans. Però després, per la costa, també, al ser un terreny càrstic, està ple de coves, avencs, formacions rocalloses, que tenim una costa molt, molt atractiva. Llavors, pel navegant, realment és una zona molt agradable. I així és. Després també, ja el dia navegant, no parlem solament d'embarcacions a motor, sinó a vela, caiac, paddle surf, windsurf, tota mena d'activitats marines es desenvolupen dins del parc.
Doncs, senyor Ramon Alturo, moltíssimes gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot el que podem trobar al parc. No sé si ens hem deixat alguna cosa, probablement sí, perquè realment tenim molta sort de tenir aquesta biodiversitat i aquestes opcions aquí mateix. Si no, corregeix-me, si ens hem deixat alguna cosa i volies parlar d'alguna cosa més.
Sí, hi ha una cosa més. Recentment hem regulat una activitat que va a l'alça, que és l'escalada, i hem definit quines zones es pot i quines no. Properament estarà, bàsicament perquè estem acabant de maquetar-ho, estarà incorporat en web. És una regulació que han fet amb les associacions i la federació, i ells ja en tenen coneixement d'això, i és una altra activitat a l'aire lliure que pots fer amb aquesta dins del parc.
Doncs sens dubte és interessant també. Això quan ho tindreu publicat? És a dir, les vies ja estan equipades, entenc?
Sí. Val. I el material gràfic ja el tenim fet. Si algú va a l'oficina li pregunta, li informaran del que necessita. El tema web, per un motiu tecnològic, ha triat, espero que el solventem aquesta setmana o la que ve. Però les vies ja estan definides, quines es pot, quines no, i en quines condicions, i la informació ja està disponible al públic.
Doncs també és molt interessant, perquè l'escalada està vivint un auge important i sens dubte és un paradís per desenvolupar aquesta activitat. Senyor Ramon Alturo, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui al Supermatí, i ens veiem per l'espai del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.
Moltes gràcies.
Adéu-siau.
Potser esperàvem la primera cita més intimitat.
Jo creia que era tard per tornar a estimar, que això d'enamorar-se estava caducat. Sempre vaig amb pressa, repreparat, culpo dels meus errors, el signe zodiacal. Però això que em passa és molt heavy, sembla un guió de pel·li. M'he enamorat de cop entre sucs i refrigeris. Mira quin misteri, el que em fas té molt de mèrit. No et coneixia i ara volo com globo d'heli. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc una oferta i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de costat. M'he enamorat al supermercat de com has deixat el cor supermercat. Passo el dia menjant per buidar el rebost, per tornar-te a veure un altre cop, per fi. Jo que sempre trigava a anar a comprar, tinc targeta de client habitual, VIP. I estic en oferta, tu hauries de pensar, sóc quilòmetre zero, producte a proximitat. I és que m'he enamorat, i encara no sé ni com, en un supermercat que no em paga per dir el nom. Però quan soni aquesta cançó, entre els avisos de les promocions, tinc dos per un i no pots dir que no. M'he enamorat al supermercat, puja la calor a la secció del congelat. M'he enamorat al supermercat, he trobat l'amor al lloc menys esperat. M'he enamorat al supermercat i ara per fi tinc la sort de buscar. El supermercat, de com has deixat el cor supermercat. Potser aquest no és el lloc indicat, potser esperàvem la primera cita més intimitat.
Yeah, 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 yeah. Baby, no me llames que yo estoy ocupada olvidando tus males. Yo decidí que esta noche se sale con tu amigo, tu mami, con todas mis chales. Yo ando de este chamba a loca.
anem arribant ja al final d'aquest supermatí, primera edició de la setmana. Dilluns 28 de novembre us explicàvem durant tot el programa que tenim aquesta fase d'alerta per la sequera. Municipis com Begur, Calonja i Sant Antoni, Castell, Platja d'Aro, Mont-ras, Palafrugell, Palamós, Pals, La Pera, Regencó, Sant Feliu de Guíxols, Torrent i Vilopriu són aquests pobles que del Baix Empordà que, com comentàvem, han entrat en aquesta fase d'alerta amb l'entrada en vigor de l'ampliació de l'alerta per sequera a la conca del Ter Llobregat aquest divendres. Ens ho explicava durant l'informatiu en Miquel 40. També hem comentat que l'economia blava de la Costa Brava té un impacte econòmic de 561 milions d'euros i genera més de 7.000 llocs de treball. L'informe també ens explicava que la Costa Brava té perill de sobreocupació i col·lapse. I alerta que entre els qui lloguen embarcacions hi ha gent amb poca formació nàutica. Així doncs, havent fet l'últim repàs de les notícies més destacades que ens ha deixat aquest cap de setmana, és moment de fer també l'últim repàs a la informació meteorològica amb la Berta Aparicio.
Entre el matí i migdia de dilluns, el cel estarà més ennuvolat i pot ploure, si bé acumulant quantitats entre minces i poc abundants. A partir de migdia, la tramuntana guanya intensitat i pot superar els 60 km per hora a la tarda, provocant alteració marítima. La jornada serà relativament freda, amb una mínima més alta que ahir, al voltant dels 5 graus, però la màxima quedarà per sota els 15 graus. Demà en general més sol, sobretot per la tarda, i a mitjà termini el desembre començarà amb ambient fred.
Doncs ja ho sabeu, bé l'ambient fred. Nosaltres tornem demà de 8 a 9, supermatí.